pràcticament 6 minuts que passa de la una del migdia i jo amb aquesta peu de moc. Lluc Isern, Ismael Esmach, què tal?
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ens ha agradat aquesta salutació.
Ens ha encantat, ens ha encantat. Crec que no sé quin dels tres està més cardat avui.
Però, sí o no?
A mi no em passa
res.
Tan mala pinta faig.
No, realment no.
Passa tu.
Devem ser nosaltres dos.
T'es bé o no?
No, jo tinc la veu fotuda encara. Ah. Jo no acabo de fer net.
Bé això, eh?
No acabo de fer net.
Molt bé. Ideal pel tema d'avui?
Avui idealíssim, perquè parlarem molt. Avui hem d'anar per feina, eh?
Genial. De què ens parleu avui, va?
Avui parlarem de càters, croades, viatge cap a l'edat mitjana, eh? Ens toca bastant de prop. La idea, ho volíem fer la setmana passada, però bueno, va haver-hi tota aquesta espècie de situació...
De
Kennedy.
Kennedy sempre està pel mig.
Ens vam desviar. Ens vam desviar, però volíem commemorar que el diumenge 16 de març, que es fa relativament molt poc, també, es va commemorar el 781è aniversari del setge del Castell de Montsegur, que va ser com el darrer episodi, la derrota definitiva dels càters pel part del Regne de França, que ja va apoderar-se definitivament del que és el Llenguadoc, aquesta zona de la Catalunya Nord.
Occitània.
Bueno, Occitània, sí.
No, Catalunya no, és Catalunya, és Catalunya.
Catalunya és Catalunya, Occitània és Occitània.
El país veí.
Sí, correcte. El país veí del que era la Catalunya Nord. Sí, això sí.
El país veí de Catalunya. Vull dir, Catalunya Nord és Catalunya, també.
Però tot allò que li dic...
Bueno, és que clar... Bueno, vale. Llavors, Occitània.
Va.
Val, gràcies per l'apunt, és correcte, sí. I avui...
Doncs, és com si no us presentava a concurs, és correcte.
Arran de la commemoració, i volem parlar doncs, una mica d'aquest episodi, i també de la importància que va tenir pel nostre país veí.
I com, Occitània.
Occitània. Com va definir, per tant, la sort, o més aviat, la dissort del país dels trobadors. Comencem.
Què és això, Lluc?
Val, això és la cançó d'un trobador que es diu Raimon de Miraval.
Sí.
Val?
Correcte.
Que era de... Correcte. Que era d'Occitània, evidentment, i va participar a tot aquest conflicte amb els càters, evidentment, al bàndol dels càters.
No? Raimon de Miraval.
I era un... Com hem dit això?
Un trobador.
Un trobador, però a part d'això també era cavaller, no?
Faidit.
Faidit.
Faidit. Després parlarem del que són els
faidits. Els faidits i aquesta terminologia única dels càters. Val?
Bueno, occitana, més... A vegades relacionem molt el que és el caterisme amb Occitània, però realment... No... Bé, ara és molt representativa perquè hi ha com tot un folklore, hi ha com tota una cultura visual que hem atribuït, però forma part del que és la cultura medieval occitana, que al final va ser el predecessor del Renaixement a Europa. Tota la cultura trobadoresca occitana... No, Occitània és aquella llum que va il·luminar l'Europa medieval després de l'esplendor de l'Àndalus, no? I que va transmetre tot el coneixement que ens va arribar per la península ibèrica perquè es pogués donar més segles més tard al Renaixement. Mm-hmm. Després, amb la composició política i les característiques socials d'Occitània, ja veurem una mica més com es dona tot això, però...
Va, sí, com sigui, si ens situem a l'Occitània medieval...
A veure, si hem de definir amb unes paraules, ens quedem amb les paraules de Pau Laval, que és l'Occitània medieval com a tal, la podríem definir com un estat inacabat.
Un estat inacabat.
Amb això ens referim a que, per una banda, tenim un poder laic, un poder del punt de vista polític, que és que el màxim exponent d'aquesta regió és el comte de Tolosa, que a part també ostenta el títol del ducat de Narbona i també és marquès de Provença, el qual al segle XI, sí, ja disposa d'un acord i un aparell burocràtic complex. A part, els càters com a tal també van participar directament d'aquestes croades a la Terra Santa. Val?
Els occitans.
Els occitans, sí.
Has dit els càters.
Bueno, perdona. Podem utilitzar una mica com a sinònim?
No.
O ens podem negar?
És a dir, perdó, eh?
Càter i occità. Occitans i anoccitans a dia d'avui.
Sí.
Una persona tolosa, la Gava, és un occità. Un càter és un membre d'aquell corrent religiós o secta que al segle XV ja desapareix.
Anem a entendre's amb tot això. Tots els càtars eren occitans?
No.
I tots els occitans eren càtars?
No.
Val.
No.
Ja està.
Perfecte.
Situats.
Doncs, correcte. Parlem. Doncs ja ens limitem doncs, a la regió territorial d'Occitània i aquest comte de Tolosa. Ells participen directament de les terres, a les batalles de la terra, per la Terra Santa. I, si no m'equivoco, mor, de fet, Ramon IV de Tolosa morirà en una d'aquestes batalles.
Sí, a la segona croada.
Això serà,
crec, o a la primera.
Això serà un impediment directe per tal de poder solidificar millor el seu poder sobre el territori i molts vescomtes competiran per aconseguir més poder, perquè aquesta distracció per la recuperació de la Terra Santa els mantindrà ocupats
sí.
Per controlar el seu territori.
Mm-hmm. Clar, i hem de pensar que, a més de tot això, tots aquests territoris occitans, que per situar-nos una mica geogràficament, no? Parlem molt d'Occitània. Occitània què és? Occitània és el país que tenim just al nord de Catalunya. És el país que va des de Bordeus fins a Niça. Tot allò és culturalment i lingüísticament Occitània. Per molt que nosaltres ara tinguem la cultura aquesta de parlar del sud de França, no?
Sí.
Que també és un terme bastant pervers en termes de fer obviar una cultura i una nació que existeix i que sempre ha existit allà. No? Mm. Per molt que ara culturalment i lingüísticament estigui molt malmesa per les polítiques lingüístiques i culturals de l'estat francès.
Ha estat un procés d'etnocidi total.
Sí,
que ha passat amb la població d'Occitània, amb la seva identitat cultural.
De fet, els occitans es consideren occitans?
Bueno,
sí, molts.
Però els catalans, hi ha alguns que es consideren més i n'hi ha altres que es consideren menys.
Val. Clar, és la interpretació que tu em facis de si és una Occitània dins amb els valors culturals que s'imposen des de l'estat francès o si tu consideres que tens una identitat cultural diferent.
Val. Jo no em vull posar gaire polític, però Occitània és Occitània. Mm-hmm. I França està posada sobre
l'Occitània. De fet, França,
a partir d'aquí cadascú...
Tornant amb el tema, en aquest moment, al nord de la regió de l'actual França, que era la França...
L'Ile de France.
Els reis de França estaven en una posició política molt menys influent de la que estava l'Occitània en aquell moment, en el segle XII.
Ara parlarem de tot això. També pel que comentaves de polítiques etnocides a l'estat francès, hem de pensar que les llengües regionals, a moltes llengües regionals, a França se'ls anomena patuà. Uh-huh. També se li anomena el català, de fet.
De manera despectiva.
És una forma despectiva d'anomenar una llengua com la llengua dels... una traducció seria com d'idiota, pallús, de pagesot...
Sí.
Els meus avis van estar vivint a Occitània quan eren joves, a Avinyó, i d'allà la gent que hi parlava occità, perquè hem de pensar que la majoria de la població francesa fins a la segona meitat del segle XX no parlava o no en sabia parlar perfectament el francès. Doncs els deia que parlaven patuà, perquè, clar, parlaven occità o parlaven un francès molt occitanitzat. Tancat aquest parèntesi, hem de pensar, això que comentava en Lluc, de que Occitània és un estat inacabat, no? Mm-hmm. Una mica com el que passa en els comtats catalans, però a la inversa, no? El poder dels comtats catalans es va confluir, no?, en aquesta personalitat del comte de Barcelona, que es converteix en el primus inter pares, que després esdevindrà també rei d'Aragó. I, en canvi, a Occitània tenim molts comtats, vescomtats, marquesats, ducats, semi-independents, que, de fet, retran un homenatge molt laxe al regne de França en un primer moment, a vegades un homenatge de forma nominal. També hem de pensar que part d'aquests territoris occitans, més tirant cap a la Gascunya, Bordeus i tot això, hi ha un moment en què està sota el domini dels reis d'Anglaterra. Perquè hem de pensar que els reis d'Anglaterra són prínceps normands i occitans. També no són pròpiament anglesos. Els monarques anglesos com a tal no arriben fins a l'època dels Tudor. La mare de Ricard Cor de Lleó era Eleonor d'Aquitània. I la llengua materna de Ricard Cor de Lleó era l'occità. Per tant, podem veure que això del que és occità i Occitània està molt més present, no només a la nostra història, sinó a la història comuna europea, del que ens pensem. I mentre hi ha tot aquest poder polític que no s'acaba d'aglutinar, però que sí que defineix la personalitat del que serà el territori occità, no? un territori... des del sentit del poder civil molt lliure i molt autònom, què és el que passa a nivell religiós? doncs acabem de passar l'any 1000, de fet estem segles 11, segle 12, i l'Església passa per un moment de crisi, de diverses crisis, també de molta inestabilitat, l'avenç de l'islam a la península Ibèrica, les incursions normandes al Mediterrani, les croades a Terra Santa, i ja l'any 1075 el papa Gregori VII impulsarà una reforma per tal de fer més efectiva la seva organització i garantir la seva independència respecte al poder laic. Hem de recordar també que l'Església estava a picabaralla amb els emperadors del Sacre Imperi romano-germànic. A Occitània, que és aquesta terra on tots els poders estaven abocats a l'enfrontament constant per mantenir la seva autonomia, i el que hem de sumar a l'auge d'unes ciutats com, per exemple, Tolosa, mal anomenada Toulouse,
sí.
No, totes aquestes ciutats, no, que comencen a desenvolupar una classe mercant burgesos que no es deixarà trepitjar ni pels senyors laics propis ni per l'autoritat eclesiàstica. Per tant, veiem que en aquest territori on el poder eclesiàstic ja estava més separat de la resta de la societat que no pas, per exemple, a l'Île-de-France, on el poder eclesiàstic anava molt de mà de la corona, veurem com aquesta reforma, no, aquestes intencions d'administrar millor les propietats de l'Església, de fer que el clergat portés una vida més exemplar i, per tant, més apartada dels pecats de la societat mundana, faran que aquesta separació sigui més efectiva. En aquest context, apareixeran una sèrie d'heretgies al catarisme. Forma part d'una sèrie d'heretgies que apareixen d'Europa Oriental, molt relacionades, per exemple, amb el bogomilisme, que apareix al nord de l'Imperi Bizantí, el que actualment és Bulgària.
Tio, saps moltes coses, és molt fort, eh? Perdó,
tio. Però aviam,
és molt fort.
És la nostra feina.
Estàs escoltant, superinteressant.
És fortíssim, és que jo estic al·lucinant.
És la nostra feina,
jo vinc
Lluc.
De fer 3 hores de classe d'història, alumnes... I arribo aquí i sóc l'alumne.
Però perquè això és el meu. El teu és la màfia, per exemple.
No, però no dic per això. No, no, no,
el teu és la màfia és una frase...
No, és una
xunga.
Qüestió que giri al meu voltant ara mateix. És una admiració absoluta.
I punt. I va, continuem que...
Bueno, va, sí. Sí. Va, gràcies.
Perdó, però és que ho havia de dir.
Gràcies, després et faig una abraçada. Però tu també... Bueno, és igual.
Que sí, va, que no cal.
Tu vas,
ja ho sé que sé moltes coses, jo també.
En aquest context, el catarisme, que és aquest corrent de l'heretgia que es desenvolupa a Occitània, afavorit per aquesta separació que hi ha, de fet, entre l'autoritat eclesiàstica i la resta de la societat civil, tindrà molt de calat en la societat occitana. Hem de pensar que és són una sèrie de pràctiques religioses de tradició gnòstica. Què vol dir això? Ascètica, sobretot. L'apropament a Déu es fa a partir de l'espiritualitat i no tant de la litúrgia o de la tradició. I maniqueïsta. Això és molt interessant perquè els càtars consideraven que hi havia un Déu bo, diguem, el Déu, i un Déu dolent, el diable. Aleshores, el nostre món és el món del diable i per apropar-nos a Déu, al Déu bo, ens hem de deslligar de tot lo terrenal que puguem. Els càtars, la majoria, practicaven el vegetarianisme, perquè els animals formaven part d'aquest món contaminat per l'essència del Déu maligne. I només tenien un únic sacrament, que era el consolament, que normalment es feia a partir de la imposició de les mans, el baptisme en edat adulta, i una part d'aquest consolament, sobretot per la gent d'avançada edat, diguem, per com es diu? Com és aquesta paraula? Reconciliar-se. Saps molt, s'oblida el vocabulari més màsic.
Per reconciliar-se.
Amb el Déu bo, amb el món espiritual, s'estiraven en un llit i deixaven voluntàriament de menjar i de beure fins que morien, no? Com per deslligar-se completament d'aquest plànol material. Un altre factor molt interessant, les dones podien practicar el sacerdoci de la mateixa manera que els homes, i de fet això va afavorir també que moltes dones, sobretot de l'aristocràcia occitana, es convertissin en prefectes, els sacerdots predicadors del catarisme en occità, anomenats bons humes o bones emnes, i no només això, sinó que moltes cases nobles, no, per aquestes possibilitats de promoció que donaven no només als homes, sinó també a les dones, acollissin a predicadors i a membres de l'Església càtara, tot i no practicar-la, simplement per l'altra paraula, com es diu, confraternitzar.
Confraternitzar.
No? Sí, més simpatitzar.
Simpatitzar.
Aleshores, la influència i el contrapès al catarisme i el caràcter de la societat occitana no, xoca amb aquests intents de reforma que després de Gregori VII tornarà a impulsar Innocenci VIII, que davant les evidències d'una heresia que s'ha desplegat i d'una política de predicacions i de... Diguem que l'Església desplegarà aquesta política d'investigacions i de predicacions per contrarrestar el pes del catarisme, no? Aquesta secta dels bons homes, a fi de poder-la erradicar, no? Un cop detectada. I en una primera instància, per mètodes pacífics, veuran que no hi haurà molt a fer, perquè bueno, els occitans ja estaven molt a la seva festa, i a partir de la segona meitat del segle XII, per altres mitjans.
Vinga, va, som-hi.
Doncs, després d'unes dècades de predicacions, on, de fet, hi ha personalitats a l'Església molt importants, com, per exemple, Sant Domènec de Guzmán, estarà implicat en aquesta predicació per convertir els càtars, que no tindran gaire efecte. Després de diverses tensions entre els càtars, l'Església i també els comtes i la resta de nobles d'Occitània, que, en certa part, permetien i toleraven l'existència d'aquesta secta, es produeix un fet que serà, no, el fet trencador que convencerà tant a l'Església com a la resta de poders laics més propers al pontífex d'actuar militarment a Occitània. No? Estem parlant d'una croada, ja s'estaven fent croades a Terra Santa, però en aquest cas una croada contra un territori cristià. El fet decisiu serà l'assassinat del llegat papal a Pere de Castellnou. Aleshores, Ramon VI de Tolosa, el comte de Tolosa, que de fet estava una mica en amistat amb aquest llegat papal, no? Per aquests temes de conflictes, d'autoritats, de competències, que posaven molt en entredit el seu poder com a sobirà, Ramon VI de Tolosa és declarat enemic, és declarat autor de l'assassinat per Innocenci III, perdó, abans he dit Innocenci VIII, és Innocenci III, i fou declarat anatema i acusat d'instigador de l'assassinat. El comte de Tolosa ja veiem que tenia seriosos motius per fer-ho, i les propostes de pau general per als heretges i aixecar la pressió del papat sobre els seus dominis, Ramon VI havia compromès a limitar les seves competències en peatges, contractar saltejadors, utilitzar propietats de l'Església i sobretot no contractar jugadors a l'administració, coses que per Ramon VI eren impensables perquè la seva administració es basava en tot això. Davant d'aquesta negativa, el comte és excomunicat l'any 1207. S'inicia així la primera fase de la croada, en la qual Innocenci III insta Felip August, el rei de França, a que es posés al capdavant de la croada en termes militars. Aquest, que està bastant ocupat, delega en els seus barons la croada i aquesta queda sota el lideratge del legat papal Arnaut d'Aumaurí. Ramon VI s'anticipa i, aleshores, a Sant Geli es reconcilia amb els líders de la croada, no? S'humilia en una cerimònia pública i, de fet, s'uneix a aquesta. S'uneix a una croada contra els seus propis territoris. Amb l'adhesió dels principals senyors occitans a la croada, aquesta es dirigeix cap a Besiers, on succeeix un dels fets més lamentables d'aquesta croada, que és la matança de la totalitat dels seus habitants. I, de fet, una frase que ens sonarà, que a Maurí dirà mateu-los a tots, però no van fer distincions entre els que consideraven càters i catòlics, mateu-los a tots, que Déu reconeixerà els seus.
Van no? Com... a 20.000 persones, no? Una cosa així.
Però, sí, hòsties, però bueno, la pràctica totalitat de la població de Besiers, que es va resistir a les forces de la croada. Carcassona, que estava sota el domini de la poderosa família dels Trencavel, que, de fet, tenia moltes relacions amb la casa de Barcelona... capitula i el comte Ramon Roger s'entrega per evitar la mateixa sort que Besiers. Però Ramon Roger acabarà morint a la presó per disenteria. En aquest context, Pere el Catòlic, no, rei de la corona d'Aragó, intenta mitjar en aquest conflicte no per protegir els càtars, perquè de fet ja veiem que es diu Pere, bueno, que és anomenat Pere el Catòlic, sinó perquè la corona d'Aragó sempre havia tingut interessos dinàstics sobre els territoris d'Occitània. Aleshores, s'impliquen les negociacions perquè les capitulacions a les ciutats es fessin en les millors condicions possibles i desplega una política de pacificació, concertant el matrimoni de la filla de Simon de Montfort, que es va convertir en un personatge bastant fosc, sí, d'aquesta croada, la filla de Simon de Montfort, cap militar de la Croada, amb el seu fill Jaume. Jaume el Conqueridor.
Jaume el Conqueridor.
A qui deixaria com a hostatge de Simó de Montfort. I, de fet, Jaume va créixer com a hostatge de Simó de Montfort i després dels templers.
Veritat.
És en aquest moment quan els capdills de la Croada escullen com a nou vescomte de Carcassona a Simó de Montfort. No? Veiem que aquest cap militar de la Croada es converteix en un dels senyors més poderosos d'Occitània, que a més era un dels barons dels reis de França. Segueix una política de conquesta dels principals bastions seguida de cremes multitudinàries dels heretges que es neguen a renunciar a la seva fe. I també dels que protegeixen, dels que els protegeixen o es neguen a entregar-los, mentre que les predicacions encapçalades per Amauri i realitzades per monjos cistercencs procedents de l'Ill de France ultrapassen els límits que la societat occitana, que ja s'havia acostumat a aquesta conquesta post-croada, podien tolerar. Aleshores, Amauri comença a sospitar que la reconciliació de Ramon VI va ser més aviat un fingiment. I després d'aquest negar-se a entregar a heretges a refugiats a Tolosa, torna a ser excomunicat el 1212. Tornat a situar el Mirall de la Croada, després d'haver tingut les desavinences tant per part dels llegats com del camp militar de la Croada, Montfort es prepara per defensar els seus territoris i també els càtars. Hem de pensar que en tot això Ramon VI a Tolosa no era càtar. Vull dir, val. Ramon VI era catòlic.
Aquí la diferència que parlàvem al principi entre ser occità o ser càtar.
Efectivament, efectivament. Correcte, Lluc.
Val, perfecte.
Doncs entenent que aquesta croada no anava només de religió, sinó que anava principalment de política i d'augmentar la presència política francesa a Occitània, s'empara sota la protecció de Pere el Catòlic, no? Un sobirà que té una reputació inqüestionable davant del papa i davant del rei de França, que a més ve vencedor de la batalla de les Navas de Tolosa, no? I que per tant té una aura d'invencibilitat i de gran reputació en el món catòlic. Al cap i a la fi, Pere el Catòlic és també un príncep occità i de fet està casat amb Maria de Montpeller. Jaume I neix a Montpeller. També ho fan els comtes de Foix, de Comenge, de Bern i els cònsols de Tolosa. I és aleshores quan el rei Pere es dirigeix cap als caps de la Croada, reunits al Concili de Labaur, per instar-los a una política de reconciliació. A tot això, els caps de la Croada que diuen? Que nanai de la Xina. Finalment, els dos bàndols s'acaben enfrontant a la batalla de Muret, no, que ens sonarà el 1213, on Pere el Catòlic perdrà la vida per voler encapçalar la primera càrrega. No? Ell pensava que estava a la batalla de les Navas de Tolosa, encara. I va dir, carrego jo i el primer. Doncs, la primera en la frente.
La primera fletxa.
La primera en la frente. Clar, s'enfrontava a la cavalleria francesa. Bé. Després d'aquest episodi es finalitza la conquesta militar d'Occitània i Ramon VI serà obligat a deposar el seu comtat a Simó de Montfort, però se li donarà una petita franja de terra a ell i al seu fill, que serà Ramon VII de Tolosa, i és aquí quan entrem ja en les postimetries de la croada, no, i de la darrera resistència càtara.
I aquest rebombori, per tant, què significa? Tot això que ens heu explicat,
clar,
què acaba significant?
En un primer moment podem pensar que la croada ha triomfat, no? Però es comencen a establir processos inquisitorials per perseguir els càtars. Uh-huh. Processos inquisitorials que en la majoria de casos no anaven només pels càtars, sinó per tots aquells que haguessin simpatitzat amb Ramon de Tolosa. En aquest sentit, el seu fill, Ramon VII, iniciarà una revolta a la que ràpidament se li uniran grans personalitats, no, aquests faidits, que eren els cavallers desposeïts, senyors als que els havien tret les terres per protegir els càtars, o que directament eren càtars, no?
I, bueno, el que acaba provocant això és que, davant de l'activitat cada vegada més insistent d'aquesta Inquisició, acaba provocant que s'agitin els ànims altra vegada.
Sí, no, animats per la revolta de Ramon VII, uh-huh, que tornarà a ser sufocada ràpidament, no, però aquests càtars es veuran amb ànims de revoltar-se, bueno, tot i que després es quedaran, per dir-ho així, amb el cul en l'aire, perquè Ramon VII dirà... Bueno,
amb molta ràbia, sí, eh? Sí. Evidentment reaccionaran.
Sí, sí. I arribem a Montsegur.
Arribem al... Bueno, sí, que el 1240...
43.
es produirà... Bueno, i lo de Ramon de Trencavel, ho podem explicar o no?
Ah, bueno, és molt romàntic, això. Ramon de Trencavel, bueno, el fill de Ramon Roger de Carcassona, no, intenta recuperar Carcassona, els territoris de la seva família, però...
Però fracassa durant aquest moment.
Sí.
Llavors, bueno, sí, que Ramon VII aprofita els ànims de la revolta, tornem a on estàvem, s'uneix a la coalició europea que hi ha contra el rei de França, però ràpidament el rei de França es desfà molt dels seus rivals polítics i deixa absolutament sols els càtars. Sí. I això acaba provocant... bueno, doncs que el... Perdó, m'he perdut ara.
Montsegur.
Això mateix.
Sí, sí,
acaben reduïts.
Montsegur,
que és una... Allà a Montsegur queden recluïts el que queden de les restes dels càtars.
Aquests càtars que s'havien aixecat, no, amb els ànims de la revolta, assassinen allegats inquisitorials, sí, i es refugien al castell de Montsegur.
Això és el que anava a dir, que fan una sèrie d'assassinats contra els que havien produït aquests processos inquisitorials, sí, i acaben reduïts a dins del que és el castell de Montsegur. I en aquest moment queda fixat com a l'objectiu final, no? Com allà estan reunits els càtars, posen en setge el castell i estarà durant 10 mesos en setge fins a aquest 16 de març, que ara farà 780, va fer 781 anys fa un parell de setmanes.
Felicitats.
I en aquest moment, el que s'ocupa el castell, es decreten 15 dies de treva on els càtars són obligats a convertir-se, no, a declarar la fe catòlica.
A renunciar-hi.
Però,
spoiler.
200 persones no ho voldran fer i seran cremades, entre elles el fill i la dona de Ramon de Perela, que era el senyor del castell.
Déu-n'hi-do la història dels càtars.
Val, simplement, bueno, per tancar-ho, és que Occitània, bueno, és una història molt rica, ens queda molt a prop.
És el nostre país veí i m'animaria a dir el nostre país germà o cosí. Uh-huh. I, de fet, tenim un tros d'Occitània dins de Catalunya, que és la Vall d'Aran.
Patabam. Correcte.
Patabam. Lluc Ismael, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que vagi bé. La setmana que ve. Aquest Sant Lluís de la mà vos fos la gent que volia per a misèria un sant home, aquest Sant Lluís. Ma per què? Perquè m'han parit. Ràdio Estel.
De cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Trenta 4 minuts que passen de la una del migdia i un dimarts més que obrim el nostre pensament per tal de donar cabuda al món de la filosofia, i ho fem amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bon dia.
Bé, cansat, però bé.
Espera't, que et preguntaré. També ens acompanya en Rafa Sanaguja. Rafa, què tal?
Hola, molt bé, estic buscant...
Donar-li rient de suelta al teu pensament, eh?
No, estic buscant sobretot frases de Kierkegaard.
Ostres.
És que re per...
No sé si és el dia de Kierkegaard avui, eh?
No, Kierkegaard val per tot, pa un rot i pa un descosí.
Sí,
tot
això, sí, sí, sí.
Escolta'm, va, com saps, sempre jo et proposo tema i a partir d'aquí tirem.
Som-hi, doncs.
El passat dijous 13 de març, fixa't si em situo lluny, la plataforma de docents de filosofia va reclamar als grups del Parlament, al Govern i al Departament d'Educació i Formació Professional que siguin receptius a les seves demandes i recuperin la tercera hora de filosofia a primer de batxillerat i que també estigui present a l'ESO. Consideren que és un greuge per als alumnes, tenint present que Catalunya és la comunitat amb menys hores lectives pel que fa a la filosofia, que, segons els docents, fomenta una ciutadania activa i compromesa amb els valors democràtics i alhora amb esperit crític.
Carai.
De fet, justament ahir, i ara sí que vull que et posis els auriculars, Leo, perquè justament ahir a Catalunya Ràdio parlava Domingo Cabezas, membre de la plataforma de docents de filosofia, i ho explicava així.
Perquè un alumne, perquè un ciutadà, perquè estem formant ciutadans, sigui lliure, ha de ser capaç de reflexionar. Ha de ser capaç de tindre una reflexió autònoma, de ser capaç de veure d'on venen les coses, on es basa, quina crítica es pot fer, de ser capaç de veure quin és el seu camí. I és aquesta reflexió el que li farà lliure. I nosaltres creiem, precisament, la filosofia és una eina fonamental per aprendre a reflexionar. De fet, ara, més que mai, el que es fa molt és repetir eslògans, adherir-te o no adherir-te a determinades posicions, o amb mi o contra mi, i quan hi ha un moment de crisi és quan la filosofia ha de ser més necessària que mai, precisament, perquè estem en una crisi, però és quan menys s'estudia aquesta disciplina.
Doncs anem a pams. Anem a pams perquè jo crec que diu moltes coses. Diu que la filosofia fomenta aquest esperit crític, que jo crec que sí, eh?
Però... Això sí que és un eslògan, tu. Parlar d'eslògans, això sí que és un eslògan.
No creus que sigui així?
Va, pot fer-ho, però no sé per què. Sí, total. O sigui, pot fer-ho, però pot no fer-ho. O sigui, no, ningú t'assegura que o sigui, tu pots haver de llegir les obres completes de qui sigui.
Kierkegaard
mateix. O posem un més típic, de Kant, no? O de Gustavo Bueno, o de qui sigui. I ser un lloro, també, vull dir. La filosofia no és salvífica, tampoc. Però sí que és veritat que té la capacitat, eh? Tampoc ara aquí no vull fer boca del diablo, però sí que és veritat que la filosofia té una capacitat crítica, això és cert.
Per tant, puc fotre cullerada? Per tant,
per això estàs...
segons el teu criteri, Leo Espluga, si dius, bueno, la filosofia pot ajudar-te a ser lliure o no, però què és l'element indispensable per ser lliure?
Ara he flipat, eh?
Sí, jo diria que clarament...
Perquè hi ha un element indispensable o no?
Sí, exacte.
Quin és?
Que és assegurar una supervivència. O sigui...
Has d'estar viu, si no, no ets lliure.
Ja s'assegura, o sigui, com no hi ha llibertat sense condicions materials òptimes, no? O sigui, tots podem tindre aquí el deliri de la seta, no? Aquest personatge mitològic que va nu i viu una cova sol i és lliure i no necessita res, però això és un mite, no? És el que és. O sigui, parlar de llibertat, o sigui, parlar... La reflexió, la vida reflexiva, no? És necessària per una vida més o menys lliure, però... també es necessita d'una llibertat material, o sigui, no està lligat a unes cadenes materials per poder reflexionar.
Però estàs parlant de que has de fer... Ser lliure per tu és fer el que vols en cada moment o no?
No, gens. O sigui, ser lliure és tenir... dintre... Ser lliure és... Mira, això ho deia Spinoza, no? La llibertat és la consciència de la necessitat. No? O sigui,
la consciència de la necessitat.
És ser conscient de les necessitats i de les coses que no depenen de tu, no? I un cop tens això assumit...
Que són moltes.
Que són moltes, que són gran part de les coses, no? I sobretot és assumir, en el meu cas de llibertat, que la llibertat no és una cosa immediata. No? O sigui, crec que confonem moltes vegades, això ja ho deia aquí fa unes setmanes, la llibertat capitalista és tan atractiva perquè és immediata. No? És a dir, si jo tinc diners... puc comprar el que vull, és una cosa que no he de reflexionar per arribar a aquesta conclusió. Jo tinc 1 milió d'euros, vull que algú em faci el menjar, li pago, ja està. I sóc lliure de fer el que vull, no? Diríem, entre cometes. Però la llibertat real, no? O la llibertat per mi més interessant, és una cosa que no és immediata, és una cosa que s'ha d'arribar a través d'adonar-se que la llibertat és una cosa col·lectiva, que va a través de la responsabilitat, que va a través de col·lectivament decidir unes fites i assolir-les, i veure com les podem assolir, té molt més a veure amb això, jo crec.
Però, perdona, Joan, que estic on fire amb el Leo i aquest concepte, que igual ens estem desviant, perquè aquí parlàvem una mica del concepte filosofia
a l'educació. No, però és un dels temes que tractava el professor Cabezas, també.
Exacte. Doncs, Leo, jo el meu dubte, perquè a mi vas parlant i em van sorgint dubtes, el meu dubte és, en aquest cas... és més important o no hi ha llibertat individual sense llibertat col·lectiva? Saps què vull dir? És a dir, la llibertat individual de cada persona ha d'estar supeditada a una decisió col·lectiva, d'alguna manera?
Més aviat reformularia dient que la llibertat individual, entesa com a capacitat de, no?, aquesta llibertat no crec que, més aviat diria que la llibertat individual i la llibertat col·lectiva ben entesa no estan en conflicte. No? Qui planteja aquest conflicte és qui vol... És el pervers.
L'he plantejat jo, eh? O sigui, m'estàs dient pervers a la cara, però qual m'encanta, super a favor.
Qui veu un problema aquí, no? I qui, perquè normalment quan es veu un problema aquí és per defensar la llibertat individual, precisament. El que vol és sotmetre l'altre, no? Perquè diguem, quan existeix una llibertat individual molt forta, el que passa és que, això és un exemple típic, no? Que dintre del lliure mercat, el mercat és de tot menys lliure. Si hi ha una persona que té unes necessitats bàsiques i jo no les tinc, aquella persona està lliurement, entre cometes, triant coses que no desitja, perquè jo pugui tindre les coses que jo desitjo, no? Llavors aquí hi ha un conflicte molt fort, no? Llavors jo diria que aquesta llibertat individual en si mateixa és una cosa que no hauríem de perdre el temps reflexionant sobre ella, jo crec, inclús. O sigui, jo aniria més enllà. O sigui, començar a plantejar-se filosòficament la llibertat individual com una cosa en si és caure en la trampa del pensament liberal i regalar tot.
Ara et citaré un dels grans filòsofs. Referència, no, això és verídic, eh? Referència meva de filosofia, que és José María García, ¿vale? El radiofonista. Deia, el sí está al alcance de cualquier tonto. El no es donde se demuestra la libertad.
Això, mira, jo et diria més aviat, es va fer molt famós Slavoj Žižek, no? A través de la lectura de... Ai, com es diu aquest llibre? Ai, no me'n recordo.
Este Kierkegaard. Domino,
No, és de Slavoj Žižek, que és un llibre de Henry Melville, juraria, és una novel·la d'un treballador de Wall Street, no? Que està allà i és, no és ni sí ni no, sinó és el I would rather not to, no? Preferiria no fer-ho, que és com una tercera via que implica el desig, no? I que és molt interessant.
Està bé, m'ha agradat aquesta resposta. El preferiria no fer-ho. Jo ho he dit avui dos o tres cops.
Veus? Ja està, això. Una altra cosa que ens plantejava el professor Cabezas quan l'escoltàvem ara, l'entrevista d'ahir, plantejava la crítica, no? De fet, hem començat parlant de si la filosofia fomenta aquest esperit crític. Som en un món poc crític?
És que, bo, parlar de pensament crític a mi em resulta una mica curiós. Bueno, de fet, es va fer bastant... Que no me l'entrevista, es va fer bastant viral al diario.es i tal, i deia que...
Ensenya sort avui també, va.
I deia que el pensament crític... què deia? Que el pensament crític és una... És un eslògan, bàsicament.
També és un eslògan.
Sí, se m'ha tirat tothom a sobre. Però el pensament crític... què em preguntes? És que estic fatal, jo.
Sí.
No, si vivim en un món poc crític.
Un món poc crític.
Sí, som poc crítics com a persones o com a col·lectiu, també, com a societat.
Sí, sí. No ho sé, o sigui, ho hem estat mai, és que no sé. Vull dir, moltes vegades crec que fem...
Sí, mucho rebaño,
en castellà. Crec que una de les coses que també plantejava el professor, no? Per ser el professor.
Professor, no? Cabezas. Sí, perquè és membre de la plataforma docents de filosofia, no?
Home, i és un tio que tindrà molt de cervell perquè té diverses cabezes.
Sap pensar. Va...
El professor Cabezas...
Tres cabezas piensan más que una, eh?
Sí. Bueno, això està per veure.
Mare de Déu, rebats tot, eh? Ets un frontón.
El Cabezas, no? Deia bàsicament que... és que veus, és que no puc il·lanar un pensament. O sigui, no puc il·lanar un pensament.
No passa res. Si és la
hi ha molta interrupció aquí. No puc elaborar un pensament.
Oh, va. Però, vale, doncs.
Aviam, el professor Cabezas, amb el pensament crític... Sí, ell es col·locava en una situació... com que diu que estem en crisi. Sí. I que en una situació de crisi es necessita pensament crític més que mai per fomentar la democràcia i Europa, jo què sé. La qüestió és que hi ha una certa sensació aquí com d'urgència que a mi jo no me l'acabo de creure. És a dir, en crisi hem estat sempre. Vull dir, sempre ha faltat pensament crític, però perquè mai n'hi ha hagut massa, o sigui, com vull dir, no és que ara estem a un punt on amb les xarxes socials i la postveritat i de cop la gent s'adhereix als eslògans, clar, perquè la gent al segle XX no s'adhereix als eslògans, i al XIX ni al XVIII, però clar que s'adhereix als eslògans, o sigui, adherir-se a un eslògan és la manera d'estar al món. O sigui, si tu no t'adhereixes a un eslògan, no pots sortir al carrer perquè no confies en els semàfors, no confies en els passos de peatons ets un psicòtic. Llavors ets un psicòtic.
Hi ha una cosa que diu el Domingo Cabezas.
Domingo, perfecte, sí. Cabezas, el nom.
Que sí que em sembla bastant un eslògan, que és quan diu en moment de crisi la filosofia és més necessària que mai. Estem d'acord o no?
Jo diria més aviat sí i no. O sigui, en moments de crisi és quan afloreix la millor filosofia.
Sí?
Sí. O sigui, històricament, la filosofia... Ja ho deia Hegel, no, aquesta frase que cito tant, sempre, que és la de la lechuza minerva tan sobre la cérvola de media noche.
Sí.
Vol dir que la filosofia sempre arriba amb un món en crisi. O sigui, quan les coses van bé, quan hi ha un... M'estic contradint a mi mateix, però quan hi ha abundància, quan els valors estan... tothom s'adreix als mateixos valors, hi ha una cohesió social, no cal el pensament perquè tot funciona. No? És en el moment en el qual es comença a derrumbar el temple, no? I comencen a aparèixer les runes i les decadències, que el pensament comença a buscar respostes al perquè d'aquesta situació i comença a mirar enrere. No? I llavors és en aquests moments de desarticulació social que apareix la filosofia, i les millors filosofies han estat sempre, jo què sé, doncs, tota l'època de Hegel, segle XIX i tal, és el moment de caiguda de l'invasió napoleònica, de Prússia, tenim després a principis del segle XX, amb la primera, a l'època entre la Primera i la Segona Guerra Mundial és quan hi ha el millor pensament, pràcticament, després la post-Segona Guerra Mundial, la crisi del maig de 68, o sigui, sempre que hi ha hagut com una gran problemàtica, no?, ha aparegut un gran pensament.
A mi, escoltant, em venen més qüestions. La primera, ara s'ha esmentat uns quants moments d'aquests, no?, de crisi profunda global en la humanitat, que ha donat aquest pensament com molt, molt més reflexiu, més profund, més... Quin és l'últim moment que s'ha viscut d'aquests, el darrer de tots?
Que ha generat un pensament interessant.
Sí.
Clar, aquí és difícil, perquè jo també estava pensant en això. Històricament és molt fàcil col·locar, no?, jo que sé, la decadència de Grècia, Plató, o sigui, és molt fàcil aquest line-up, diríem. Però què passa? Que avui en dia, quan... amb la anomenada postmodernitat, no?, el que succeeix és que el món, no?, deixa de ser una cosa unificada, no?, deixa de ser un universal, i es fragmenta, no? Llavors, això és el que diu Francis Léotard, no?, que les grans narratives amb la postmodernitat es desmunten. Llavors hi ha com petites metanarratives, narratives locals, hi ha intents de tornar a les grans narratives, com és l'auge reaccionari, és un intent de tornar a una gran narrativa, claríssimament, no? El Make America Great Again és voler tornar a una gran narrativa. Però el que passa és que és difícil situar crisis globals en un món tan fragmentat, no? Perquè què passa? Que la gent no se sent com una unitat. Llavors, encara que hi hagi una crisi global com el canvi climàtic, com... mira, què sé, les 4.000 problemàtiques que hi ha avui en dia, que les tenim aquí totes al cap, no hi ha una sensació d'unitat. Llavors, no hi ha una sensació de crisi... Hi ha una crisi com total. Llavors, no hi ha una crisi... No hi ha una narrativa que s'està trencant, sinó com tota una sèrie de petites narratives. Llavors, jo et diria que potser la més interessant és la crisi del 2008, no?, que genera tota una sèrie de intents de pensament, però com que ja no és filosofia pura, és com una barreja rara, i neix de finals del 2000, de negre i tota aquesta gent.
I aquesta manca de sensibilitat global, no?, que estàs dient, com que cadascú... Sí, tenim molt present, perquè avui en dia la informació sí que és universal, però cadascú es preocupa una mica de la seva crisi. És per manca d'esperit crític?
No. No. Jo crec que no, perquè no crec que no hem de responsabilitzar a la gent individual de coses que s'escapen, no? És a dir, la manca, jo crec, de resposta, no, a problemes globals tan evidents com... És que el canvi climàtic és evident de tots, perquè el canvi climàtic és com un absolut que et diu: si les seguim com seguim, tot desapareix.
Sí.
Les coses no poden seguir igual, no podem trobar una solució, hem de canviar el marc, no? És un absolut. Si tot segueix aquí, d'aquí 25 anys, ja està. No, ja està. Què passa? Que hi ha una paràlisi col·lectiva perquè no som capaços de processar aquesta informació. No? És a dir, no. És una cosa tan absoluta i tan apocalíptica que tenim una incapacitat afectiva de processar aquesta informació. És una informació que racionalment l'entenem, però som incapaços de digerir-la. No podem digerir aquesta informació, perquè ens faríem bojos si digerim aquesta informació. No? Llavors, què passa? Que estem tan saturats que el pensament no pot aflorir perquè... No podem imaginar res, no? És a dir, com, vale, anem a tindre pensament crític sobre el canvi climàtic. Vale, tot és una merda. I ara què?
Ja, què fem, no? Hi ha una cosa que has dit, Leo, que m'ha fascinat perquè m'ha fet pensar allò de l'ou o la gallina, eh? Tu deies que un moment de crisi fomenta un canvi en el pensament, no? Mm-hmm. I jo he pensat, és el moment de crisi el que fomenta el canvi de pensament o el canvi de pensament el que fomenta el moment de crisi?
Cap de les dues, no? És una cosa...
Toma.
No, és un frontón.
És una cosa... Hegel tenia el concepte, no?, que va també per això, que és el Zeitgeist, no? L'espíritu del tiempo. No? Hi ha un esperit del temps que s'ha anat desenvolupant, que és un conjunt de... Perquè hem d'entendre que la reflexió i el món material no són dues coses separades. No? Les idees existeixen al món. Les idees no existeixen en una espècie de limbo abstracte sense mediació amb la realitat.
M'ajudo-m'hi, de fet, a baixar-ho, vale?
Sí, doncs.
El maig del 68
sí.
Es dona perquè hi ha un canvi de pensament.
Sí, però es dona un canvi de pensament perquè hi ha una possibilitat material que permet aquest canvi de pensament. És a dir, sense l'època del well, sense l'estat de benestar dels anys 60 i tota la contracultura que genera de partir de l'aparició de la classe universitària i el temps lliure, sense aquestes possibilitats d'experimentació del temps lliure que apareixen als anys 60 gràcies a, bàsicament, el benestar, que hi ha el benestar econòmic, que és l'època d'obra del capitalisme, als anys 60, sense tot aquest moment no hi ha l'espai per l'experimentació reflexiva que acaba portant al maig del 68.
És a dir, el peix que us mosseu una mica.
Bueno, no és tant el peix, sinó que és una mica com aquests processos, no?, que llavors tot allò porta una sèrie d'avanços socials molt potents que es veuen xafats perquè als anys 70 comencem a entrar a una crisi capitalista, etc. Hi ha unes retallades socials i comença el desmantelament de l'estat de benestar.
Jo tinc un dubte, que és una mica tornar dos minuts o tres enrere. Tu has parlat de que sempre estem en crisi, una conversa que hem mantingut de vegades amb el guionista del programa. No? Sembla que... Recordem el passat i tot el temps passat fue mejor, però no és cert. Veritablement sempre hi ha hagut doncs, incomoditats i crisis i problemes. Però tu consideres que hi ha algun temps... Imagina que ara et dono una màquina del temps i dic on aniries a viure tu que estigués per damunt de la mitjana de crisi històrica.
O sigui, per damunt... O sigui
que... És a dir, que fos un bon temps per tu, el menys dolent, podríem dir-lo així.
És que jo crec que em quedo aquí.
Et quedes aquí?
Sí, és que jo sóc feliç, no sé. Jo sóc, no sé, jo puc dir que sóc feliç, llavors jo em quedo aquí. Si no, si m'obliguessis a dir...
Sí, has posa lloc, una sí, pistola al cap.
M'aniria claríssimament als espais polítics nord-americans precolonos. M'aniria allà. M'aniria a totes aquelles espècies de comunes, tribus, que hi havia polítiques molt interessants, molt llibertàries, d'organització horitzontal, d'avanços, no sé, la gent es podia amor lliure, recursos d'acord amb la terra, i m'aniria allà, sense dubte.
Meravellós.
I tot això... Tot això...
Jo tinc una cosa més a dir. O sigui,
tira.
Anem al... No, és que no vull acabar sense citar Kierkegaard. Perquè ho he dit al
sisplau,
inici.
Sisplau.
Jo només dic, Leo Spruga, com a guinda del pastel, que solo la persona... Això són paraules de Kierkegaard, no són memes, eh? Solo la persona que és capaç de permanecer en silencio és capaç de hablar de manera importante. Mercè Raga.
Ja està. Pobre. Ja està.
I fins aquí la meva col·laboració filosòfica.
Perfecte.
Ja està. Deia tot això per preguntar-li al Leo si està a favor o no d'aquesta hora lectiva més de filosofia, batxillerat i de la implementació de l'ESO.
Mira, això és com... Això serà... Donaré una resposta una mica com de realisme polític, que és... a pesar de todo, no? Sí. O sigui, tot i els meus problemes...
És bona.
Amb la filosofia en general. Els meus problemes amb els professors. Els meus problemes amb la filosofia... Sí, molts. Els meus problemes amb la filosofia...
Es veu.
Els meus problemes amb l'educació. Els meus problemes amb tot això... Prefereixo que hi hagin 3 hores que hi hagin 2. També et dic, ja per un tema ja potser de no ridícul, no? Però clar, aquesta catalanitat, no?, tan orgullosa del seu seny i la seva capacitat reflexiva i de més, i som l'última la gent que té menys hores de filosofia a l'estat espanyol, quin ridícul.
T'he de dir una cosa, jo que tinc una, no ho saps, Leo, però tinc una filla de 16 anys, vale. I li encanta l'assignatura de filosofia. Mira. Diu que és de les que més gaudeix. La veritat és que és molt bona en moltes coses, però hem tingut petites converses i li encanta per l'ambient que es crea en la pròpia aula, tenen un professor que jo crec que és molt bo, i que sap transmetre doncs, el debat o la reflexió, les lectures parcials, no? Molt, molt ben escollides. I en aquest sentit, jo, quan ho escolto, dic, bueno, doncs ja m'agrada, no? Que ja li agrada.
O sigui, si és cert que una de les coses bones que té la signatura de filosofia, que és que té la possibilitat de ser una cosa interessant. És a dir, una classe de filosofia no és bona en si, però té un àmbit de llibertat o de possibilitat molt més fort que les altres assignatures, jo crec, de, en general, a excepció de les matemàtiques, potser, de ser realment apassionant. O sigui, com la virtut pot aflorir molt a una classe de filosofia, no? Una professora o un professor té la capacitat de si és virtuosa, no? De fer alguna cosa potent.
Ara que deies, Leo, tot això a la catalanitat...
No.
57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ja fa una setmana que es va anunciar, però no en vam tenir l'oportunitat de parlar-ne amb tu. Per al filòsof Pere Lluís Font.
Ah, una, espera't. Ostres, esperem, si
l'ho... de 91 anys.
Ceràmic de cabeza,
sí. Ah, sí, és el traductor de Pascal.
És el traductor de Pascal.
Correcte, l'he ubicat bé, l'he ubicat bé.
Sí.
És un senyor interessant, eh? El vaig estar allà...
Sí?
Sí, perquè van presentar el llibre i és un paio que s'ha jubilat i s'ha fotut a pensar.
Sí. Cosa que no és habitual, no?
Vull dir que el senyor ha aprofitat la seva jubilació de la seva càtedra per posar-se a fer feina, a traduir, un sentit del deure molt, molt fort.
Està bé, això. Doncs mira, felicitar-lo des d'aquí.
Oh, i tant.
Esplugar.
Un plaer.
Gràcies, eh?
Que la gent llegeixi Pascal, que té un bon sentit de l'humor, el tio.
Passat, no t'ho he preguntat, però Verdín ve, no? Segueix allà.
Sí, segueix allà.
Després de la teva estada, segueix allà.
Segueix allà. Bueno.
I el Borja ha desaparegut, no? En combat no agafa res.
Està Berlín, el Borja.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Saps que les dones dediquem 15 hores més a la setmana a la llar? Tan senzill com compartir les tasques de casa.
Tan senzill com feminisme. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Magazín del Matí, a Ràdio Estel.
Va, nosaltres que ho deixem aquí. S'hi posa Ignasi Miranda amb el seu Sense Distància. I demà, Rafa Sanahuja, Mercè Raga, eh?
Mercè Raga, ja.
Vinga.
Demà?
Sí. Vinga, que vagi bé.